Notícies Migdia, amb Núria García.
De dues, els escàndols d'abusos sexuals a menors són, malauradament, cada cop més freqüents en els mitjans de comunicació. Són només, però, la punta de l'iceberg, i és que, segons dades d'un informe de Save the Children, 9 de cada 10 casos mai surten a la llum. Emily Ribas és responsable de l'ONG a Catalunya.
Estem parlant només del 15% dels casos que es denuncien. Estem parlant de la punteta de l'iceberg que es notifica, no? La gran majoria dels casos d'abús sexual infantil romanen ocult. I això vol dir que les víctimes segueixen sense cap mena de protecció, no? Per tant, els poquets casos que es denuncien, l'han passat, per exemple, només 713 casos d'abús sexual contra menors han sigut denunciats als Mossos d'Esquadra, no? Estem parlant de pocs casos denunciats.
Aquest volum més que discret de denúncies s'explica per raons molt diverses. Per començar, en moltes ocasions els nens no són conscients d'haver patit un abús. En canvi, quan ho són, no ho expliquen per les coaccions en moltes ocasions de l'agressor. A tot plegat s'hi suma que un cop decideixen denunciar, quan ja són adults, el delicte ja ha prescrit. Un tema sobre el qual hi aprofundirem en els primers minuts del Notícies Migdia. Abans, repassem la resta de titulars amb l'Helena Molist. Molt bon dia.
Bon dia.
La UGT engega una campanya per abaratir les despeses que assumeixen milers de treballadors per desplaçar-se cada dia fins a la feina.
Tot plegat després d'analitzar la mobilitat de la regió metropolitana, una anàlisi que revela un sobreesforç en temps i diners per a aquests treballadors. Entre les mesures concretes hi ha millorar la xarxa de transport públic, especialment fins als polígons, la creació d'una T10 per a aquests empleats i una targeta que bonifiqui peatges.
Els saballuts distingiran Carme Forcadell, Jordi Cuixart, el raper Elgio i el Gremi de Fabricants amb la camisa verda honorífica.
Ho faran durant la seva diada, que tindrà lloc diumenge a partir de les 12 a la plaça Sant Roc. Una actuació que, després del concurs de Tarragona, els castellers de Sabadell encaren sense pressions. Així ho ha apuntat avui aquesta emissora la cap de colla, Bea Jiménez.
I, a nivell tècnic casteller, aquesta setmana hem de veure, no?, si ens l'agafem una miqueta més de calma i més des d'un punt de vista festiu, i perquè ens queda encara actuacions molt interessants i potser aquesta setmana estic una mica descansar, no descansar del tot, però per agafar una mica més de tranquil·litat.
Els saballuts estaran acompanyats a plaça pels xics de Granollers i els segals d'Osona.
A partir de les dues, nova edició de l'Hotel Suís, l'artífex del gol de la remuntada del Sabadell davant de l'Espanyol B, ha parlat avui en roda de premsa.
Antonio Domínguez ha assegurat que diumenge va experimentar un dels millors moments de la seva carrera professional i ha reconegut que necessitaven la victòria per passar pàgina a unes setmanes complicades dins del vestidor.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Anem als serveis. I comencem per la previsió meteorològica. Ens esperen més pluges de cara a les pròximes hores. Li preguntem a la Carme Farnell. Molt bon dia.
Que les precipitacions a hores d'ara no són tan importants com les que hem tingut aquestes últimes hores, encara es mantenen aquestes pluges que estan afectant més cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà. Tot i això, s'espera que aquestes properes hores continuïn afectant aquí cap a les comarques de Girona, però amb menys intensitat. Malgrat tot, a la tarda encara es podria escapar algun ruixat intens també cap aquí, cap a les comarques gironines. A la resta de Catalunya sí que parlarem d'un temps estable. De fet, a hores d'ara les temperatures ja són més altes que les d'ahir en aquesta hora, sobretot cap a l'interior, que és on llueix una miqueta més el sol, i aquests núvols que aniran fent nets. S'espera que a poc el temps se vagi estabilitzant. De cara a demà ens creu en front, que sí que ens portarà alguns núvols, també hi haurà algunes precipitacions més cap a l'interior, però en general una situació més estable que la que hem tingut aquestes últimes hores. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del transport públic, sembla que avui és un dia menys complicat respecte del d'ahir, com a mínim a Barcelona. Javier Arjona des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Efectivament, un dia molt més tranquil. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I també tranquil·litat ara mateix a la xarxa viària catalana. No hi ha incidències a aquesta hora, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria. El nombre de denúncies per abusos sexuals a infants ha anat a l'alça en els últims anys a Catalunya. No obstant això, es calcula que només es denuncien el 15% dels casos. El tabú que envolta aquestes situacions, la falta de coneixement dels infants sobre quines situacions són abusives i el xantatge emocional dels agressors, són algunes de les causes d'aquesta xifra. A més, 7 de cada 10 casos que arriben als jutjats acaben sense condemna per falta de proves. Des de l'ONG Save the Children han posat sobre la taula un paquet de mesures per canviar aquesta situació, Helena.
L'organització ha posat en marxa la campanya Trenco el silenci, amb testimonis d'abusos sexuals per posar sobre la taula que aquestes situacions es produeixen i que cal denunciar-les. És el primer pas per reduir el nombre d'agressions, però en calen més. La responsable de Save the Children a Catalunya, Emily Ribas, assegura que, entre d'altres coses, cal educar els nens perquè sàpiguen què és un abús. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Poden reduir fins a la meitat la possibilitat de patir abús sexual. Podem evitar la meitat dels casos fent prevenció. I a més, si hi ha abús, aquest dura molt menys. Per què? Perquè els nens saben reconèixer que això és un abús, tenen les eines, no?, per sortir-se d'aquesta situació i també podem evitar les situacions de risc. Per tant, és molt important que aquesta llei que estem reclamant-li al govern espanyol tingui mesures de prevenció.
La llei que reclamen des de Save the Children també hauria d'incloure un canvi judicial i augmentar el termini en què prescriuen els casos, que ara mateix és d'entre 5 i 15 anys després de la majoria d'edat de l'infant.
Perquè a les víctimes d'abús sexual infantil els hem de donar més temps per entendre que això que li ha passat era un abús sexual i també donar-li més temps per tenir el valor, el coratge, no?, de denunciar aquestes persones que estimaven i en què confiaven, no? Per tant, això triga molt.
De fet, des dels Mossos d'Esquadra apunten que l'increment de denúncies podria ser una mostra de l'augment de confiança en el sistema. Sergi Torres és sergent del cos.
El fet que hi hagi un increment, podem pensar que és que augmenta la visibilitat del fenomen, que la gent està més conscienciada d'anar a denunciar o se sent més segura amb el sistema, que no pas que hi hagi un increment del fenomen. Això és molt difícil de valorar. Sí que sempre nosaltres diem que potser l'abast de l'abús sexual infantil es pot mesurar d'alguna manera amb la quantitat de pornografia infantil que hi ha a la xarxa, perquè qui consumeix la pornografia infantil no deixen de ser els pederastes.
Ara mateix els Mossos arriben d'una banda denúncies per casos actuals, sigui perquè la víctima ho ha explicat a la família o perquè s'ha comprovat l'abús infraganti. D'altra banda, també molts adults denuncien casos de la seva infantesa, un fet que és molt més difícil d'abordar per la dificultat de recollir proves.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La UGT del Vallès Occidental vol que es millorin les condicions de mobilitat dels treballadors. Per aquest motiu han elaborat un informe en què analitzen els desplaçaments des dels centres residencials, com ara Sabadell, als polígons industrials de la regió metropolitana. La conclusió és que s'inverteix des d'un 30 a un 80% del sou als trajectes a la feina si es computa el temps destinat a la mobilitat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Uns trajectes que surten molt més cars si es fan en transport públic en lloc de privat. Per exemple, si es va des del centre de Sabadell a un polígon de Barcelona Nord, es triga 2 hores en transport públic o 42 minuts en vehicle privat. A més de perdre aquest temps, també es perden diners. En aquest sentit, les mesures que proposen des del sindicat és un augment de l'oferta de mobilitat pública. Afra Blanco presenta l'informe.
Estem a favor de la mobilitat en transport públic, però una mobilitat real i accessible. I els números canten, no és així. No tenim un transport públic que ajudi a la classe treballadora de Catalunya, de la regió metropolitana i més concretament, com ha situat el José Luis, de la comarca, a accedir al transport públic, a arribar a la feina, a entrar a l'hora i sobretot que no suposi una càrrega econòmica directa i indirecta tan bèstia com ho fa per contra el transport privat.
Una altra de les idees és potenciar una T-Treball bonificada per l'administració i la patronal per reduir les despeses de transport dels treballadors, que encara empitjoren més la seva debilitada capacitat adquisitiva.
La T-Treball no deixa de ser una exigència a la responsabilitat o irresponsabilitat dels diferents ens polítics. Van ser ells qui van expulsar el treball de les grans ciutats, probablement amb motius més que justificats, salubritat, massificacions, però van ser ells també qui no van tenir en l'epicentre de la seva estratègia els treballadors i les treballadores. Per tant, són ells els que han d'agafar i assolir aquesta càrrega, com és la bonificació.
En el mateix ordre de mesures, també volen impulsar bonificacions per als peatges que han d'assumir els treballadors per anar a la feina, millorar les línies d'autobús dins dels polígons o crear un bicing metropolità segur i adaptat a les persones amb problemes de mobilitat.
I en matèria política us expliquem que Podem Sabadell escollirà en primàries les persones que formaran part de la llista de Sabadell en Comú Podem, després de confirmar que no es reeditarà la marca Unitat pel Canvi i crear un grup motor per configurar una llista dels comuns a les municipals de 2019. Podem Sabadell fa el primer pas per escollir els seus noms abans de finals d'any. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Avui s'inicia el procés de preinscripcions de candidatures a les primàries i el dia 18 seran els noms de les persones que volen optar a presentar-se per Podem. Després, encara caldrà recollir avals, fer campanya i entre el 20 i el 25 de novembre es celebraran les votacions. Marta Morell, secretària general de Podem Sabadell, explica que ara només escolliran les persones de Podem Sabadell que formaran part de la llista.
Bueno, les primàries de Podem són per veure quines són les persones de Podem que finalment aniran a la llista definitiva, per dir-ho això. Llavors, el que nosaltres farem és traslladar aquesta proposta en el grup motor i a partir d'allà decidirem entre tots i totes com s'acaba configurant aquesta llista definitiva, que no serà altra que la llista amb la qual ens presentarem a les municipals, la llista d'en Comú Podem Sabadell.
El procés de primàries culminarà a finals de novembre amb l'elecció de les persones definitives que aniran a la llista municipal, que s'elaborarà amb Catalunya en Comú, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Unida i Alternativa. Morell, però, encara no ha confirmat si s'hi presentarà.
Jo el que he de fer ara és valorar i el que he de fer és reunir-me i sentar-me amb el meu equip i en els pròxims dies acabarem de decidir quan tinguem una decisió presa al respecte. Els pròxims dies, si al final ens presentem, ho comunicarem.
Les primàries de Podem es realitzen de manera simultània amb altres ciutats catalanes com Tarragona, Terrassa, Lleida o l'Hospitalet de Llobregat.
I Sabadell compta amb un nou espai dedicat a la memòria. Es tracta del pavelló de Sant Oleguer, una de les localitzacions on es van fer les assemblees obreres de la vaga general del 1976. Ara, la cruïlla dels carrers Balmes amb Don Bosco, al barri de Sant Oleguer, com dèiem, compta amb un plafó de metall amb fotografies i textos en català i castellà que expliquen la mobilització del 76, la que el periodista sabadellenc Xavier Vinader va definir com quan els obrers van ser els amos.
Ahir al vespre, una cinquantena de persones es van concentrar en l'acte organitzat per l'Ajuntament amb membres de la Comissió 40 anys de la Vaga General, Carme García, directora general de Memòria Democràtica, i també alguns regidors municipals. Joaquín Valdevieso, membre de la comissió i exdirigent de Comissions Obreres, va recordar la necessitat de posar a la memòria també el nomenclàtor.
Reivindicamos que alguna de les calles de Sabadell deben de llevar nombres representativos y de líderes de los movimientos sociales y de los movimientos obreros, no solo de catedráticos y doctores, que están muy bien, sino también de los representantes, digamos, de las clases populares.
El pavelló de Sol i Pedrís és el tercer espai de la ciutat després de l'antic polvorí de l'aeroport de Sabadell i les coves de Sant Oleguer, que té aquest espai de memòria. Matías Arracan, alcalde de Sabadell, ha recollit la proposta de treballar per canviar el nomenclàtor, però també apunta que els espais físics han de servir per no oblidar.
Ser dignes de la seva memòria. Ho agrairem i crec que acabarem aquest acte fent un aplaudiment d'agraïment, però penso que potser el que més ens pertoca és que tots i totes siguem dignes de la memòria, de l'esforç, del sacrifici que van fer tantes i tantes persones, i siguem dignes vol dir mantenint, no?, aquesta democràcia, lluitant per qualsevol retallada en els nostres drets i llibertats.
En aquest sentit, des del Departament de Memòria Democràtica han confirmat que de cara a l'any que ve hi ha la intenció d'instal·lar una trentena de pedres a Stoppelstein. Més, només aquest any Sabadell ha instal·lat 23 pedres de record als deportats als camps nazis i és la ciutat catalana amb més plaques d'aquest tipus.
Notícies migdia.
Més coses quan són 3:15. Els saballuts es tornen a posar a prova diumenge en la Diada Castellera de la Colla. Bea Jiménez, cap de colla dels Camises Verdes, assegura que estan orgullosos del paper que van fer al concurs de castells de Tarragona, tot i que encara els cou la frustració de no poder descarregar els dos castells de nou.
Els castellers de Sabadell actuen aquest diumenge a la plaça Sant Roc encara amb el regust agradolç de l'actuació de la setmana passada al concurs de Tarragona. Bea Jiménez, cap de colla, explica que avui mateix començaran de nou els assajos per començar a preparar la diada, però ja assegura que diumenge és una jornada de celebracions i no pas una competició.
Si aquest cap de setmana, per una qüestió de cansament físic, no els portessin, tampoc no passaria res, entén-me. Nosaltres celebrem aquest cap de setmana la nostra diada i venim d'un concurs que és molt dur, que són moltes hores, que vam caure a dos castells... I ara hem de tornar-hi a l'assaig i de mesurar bé les nostres forces per tornar a portar aquests castells a plaça, si no pot ser aquest diumenge, d'aquí dos caps de setmana, que tenim una gran actuació també.
Diumenge també estrenaran les noves camises fabricades conjuntament amb el Gremi de Fabricants de Sabadell. Precisament el Gremi serà una entitat que rebrà una d'aquestes camises com a mostra d'agraïment per la feina feta. A part del Gremi, els saballuts també n'han volgut donar tres més d'honorífiques. Una pel raper El Guion, causat per un suposat delicte d'enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons. Una altra pel president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, i l'altra per l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Honorífiques individuals aquest any... tenen un perfil reivindicatiu i li donem al cantant de Sabadell del Gio per l'acusació que té, no? I d'una manera de demostrar que nosaltres defensem la llibertat d'expressió, i després a Jordi Cuixart i a Carme Forcadell.
Ràdio Sabadell retransmetrà en directe la jornada castellera el diumenge a partir de les 12 del migdia, una jornada en les que també hi participaran la colla de castells, els Segals d'Osona i també els Xics de Granollers.
I la floristeria Carlota Segalaflors de Sabadell ha rebut una distinció de la Generalitat pels seus 100 anys d'història.
Amapola, lindíssima amapola, serà sempre mia.
Els responsables de la botiga del carrer de la Borriana es va fundar l'any 1968 i des de llavors no ha deixat de reinventar-se per adaptar-se als nous temps. Avui, el programa Matí de Ràdio Sabadell n'ha parlat amb la seva propietària actual, la Carlota Segalà.
L'establiment Carlota Segalà Flors és un dels 23 que el govern català acaba de reconèixer per la seva llarga trajectòria. Tot i rebre el guardó del seu centenari, és cert que la botiga celebra aquest any el 150è aniversari. Fins a 5 generacions han treballat en aquest comerç des del seu naixement. Carlota Segalà ha apuntat quin és el secret de l'èxit.
Bueno, t'has de mullar sempre els moments, la situació, i sobretot anar innovant i anar buscant sempre fer les coses ben fetes, donar un bon servei. El lema de casa sempre va ser donar molt bona qualitat amb els gèneres, amb les flors, i seguir mantenint el que vaig aprendre a casa i anar innovant, sobretot, i donar molt bon servei a la gent.
També assegura que res no hauria estat possible sense l'esforç i el sacrifici de totes les persones que han passat per la botiga i han fet un repàs de com ha evolucionat el comerç des del 1868.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Doncs ara us expliquem que hi ha hagut un atropellament amb pronòstic molt greu a la carretera de Prats. Ahir a 4:45 de la tarda, un camió va atropellar una vianant de 39 anys que circulava sobre un patinet elèctric a la carretera de Prats de Lluçanès amb el carrer Antoni Forrellat. La vianant va ser traslladada a l'Hospital de Sabadell amb pronòstic molt greu i va intervenir una ambulància del SEM i 3 unitats de la Policia Municipal.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Taxi Sabadell. Amb vehicle especial de 7 places per al desplaçament dels teus empleats i directius. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 8 minuts per arribar al punt de les dues i ho fem amb la informació general avui marcada pels forts aiguats de Mallorca, i és que almenys hi han hagut 9 morts i 9 persones desaparegudes a conseqüència de les fortes tempestes.
El municipi de Sant Llorenç de Cardassà és el més afectat per les pluges d'ahir al vespre, on hi van caure 257 litres per metre quadrat. A més, la localitat es troba en un torrent que no ha pogut engolir tota l'aigua caiguda, de manera que s'ha desbordat. El resultat al municipi és de 8 morts, tot i que no es descarten més víctimes. L'altra víctima mortal ha estat a la localitat veïna d'Artà, on han caigut 233 litres per metre quadrat.
I el govern balear ha convocat un minut de silenci per avui a les 8 del vespre en record a les víctimes dels aiguats de Mallorca. També s'ha fet un minut de silenci avui al Congrés. Més coses, la guardiola de les pensions ha perdut 58.000 milions d'euros en 7 anys.
I la ministra de Treball, Magdalena Valerio, assegura que aquest any també s'haurà de demanar un crèdit per pagar les prestacions als jubilats. Segons dades del govern espanyol, el 2011 hi havia 66.000 milions d'euros, mentre que actualment en queden poc més de 8.000 milions.
L'Audiència Nacional processa els tres implicats pels atemptats de Barcelona.
El jutge Fernando Andreu ha tancat la investigació dels tres supervivents de la cèl·lula que va atemptar el passat 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Es tracta de Driss Oukabir, Mohamed Houli, implicats en l'explosió de la Casa d'Alcanar pels delictes d'integració a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i d'estralls en graus de temptativa. El tercer processat és Saïd Ben Liasa, acusat d'haver col·laborat amb els joves de Ripoll.
El president del Parlament, Roger Torrent, defensa la seva actuació ahir a la cambra en negar el vot delegat dels diputats de Junts per Catalunya.
Torrent ha justificat la decisió per l'informe dels lletrats que alertava del risc que les votacions fossin invalidades si es comptaven aquests vots. A més, ha defensat l'acord del ple que instava Junts per Catalunya a designar un substitut en lloc de delegar el vot. Torrent ha reafirmat que cal buscar la unitat de l'independentisme.
El que és evident és que la majoria independentista el 21 de desembre és un tresor. És un gran patrimoni que vam aconseguir, malgrat les circumstàncies, unes circumstàncies molt dures de repressió, i vam aconseguir, malgrat això, a les urnes, sempre a les urnes, aquesta majoria. És una majoria que és un tresor perquè és imprescindible per poder avançar, perquè és imprescindible perquè el govern pugui governar, perquè és imprescindible perquè el govern Torra Aragonès pugui prendre mesures, pugui prendre decisions que ens permetin avançar.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el president del Parlament ha negat que hi hagi la possibilitat de convocar eleccions anticipades.
I el Partit Popular ha aprofitat l'avinentesa d'aquesta ruptura entre Junts per Catalunya i Esquerra per reclamar una moció de censura contra Quim Torra.
El president dels Populars, Pablo Casado, ha aprofitat la sessió de control al govern del Congrés dels Diputats per llançar aquest dard a Ciutadans després que els partits independentistes perdessin la majoria parlamentària aquest dimarts. El líder conservador ha qualificat la situació a Catalunya com a inassumible i ha creat aprofitar el que ell qualifica d'oportunitat històrica.
Mas, Ortega, Homs i Rigau declaren avui davant del Tribunal de Comptes per declarar el judici del 9-N.
A les 10 del matí ha començat la vista davant del Tribunal, que el reclama més de 5 milions d'euros perquè considera que va pagar el procés participatiu de 2014 amb diners públics. Abans del judici han hagut de dipositar la quantitat reclamada com a fiança. Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Suprem, que també van jutjar aquest referèndum, van acabar retirant l'acusació de malversació i només els van condemnar per desobediència.
Doncs en aquest judici, Artur Mas, l'expresident, ha dit sobre les despeses del 9-N que els ordinadors que es van comprar eren per al sistema educatiu. Més qüestions. A partir del 2030, els cotxes hauran d'emetre un 35% menys de diòxid de carboni.
Aquest és l'acord al qual han arribat els estats de la Unió Europea després d'una reunió dels diversos ministres de Medi Ambient de més de 13 hores a Luxemburg. O és un pacte menys ambiciós que el del Parlament Europeu, que la setmana passada va determinar que la reducció havia de ser del 40%. El govern d'Angela Merkel ha estat clau per rebaixar les expectatives, ja que considera que pot afectar la indústria de l'automòbil i fer perdre llocs de treball.
I les treballadores precisament del Parlament Europeu han obert un blog per denunciar els abusos sexuals.
El moviment MeTooEP ha creat un web per recollir denúncies anònimes per combatre l'assetjament sexual a la institució i reclamar als responsables que s'impliquin, que s'implementin mesures concretes. A la web es poden llegir els testimonis de treballadores de la cambra que han viscut casos d'assetjament.
I fem un últim apunt. La policia búlgara ha detingut un sospitós de l'assassinat de la periodista Victoria Marinova.
El cos de Marinova va ser trobada morta dissabte a Rusè, la seva població natal, a tocar del riu Danubi. Segons ha informat la Fiscalia de Bulgària, va ser violada, apallissada amb extrema brutalitat i ofegada 6 dies després que es publiquessin suposats casos de corrupció relacionats amb fons de la Unió Europea. Marinova és la tercera periodista assassinada a la Unió Europea en menys d'un any.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Pla baixa la persiana del seu restaurant, el 35 en Pla. El cuiner ha explicat en una entrevista al programa al matí que necessita un temps per desconnectar de la feina i així poder reinventar-se. Pla assegura que ha rebut ofertes d'altres restaurants d'arreu del país, però que ell té clar que un cop torni darrere els fogons, no marxarà de Sabadell.
Jordi Pla tanca les portes del seu restaurant després de 8 anys en funcionament. Pla assegura que aquest tancament es deu en part a motius de salut, però majoritàriament necessita frenar el ritme de treball per tal d'agafar aire i tornar amb més força.
Primerament per motius de salut, però bueno, deixem això a part i crec que és el moment de fer un peron i començar amb més força.
Explicat que treballarà amb la mateixa energia de sempre fins l'últim plat que serveixi i que tornarà amb les piles carregades.
Jo només vull dir que em deixaré la pell fins a l'últim plat i és que no puc fer res, és la meva feina, és la meva passió i res, a prendre'm un temps, a descansar, noves idees i tornar amb més força.
També ha explicat que aprofitarà aquest temps apartat de la cuina per buscar un nou local pel proper restaurant que inauguri. Pla assegura que ha rebut ofertes d'altres cuines d'arreu del país, però ell explica que no es vol moure de Sabadell. Així doncs, el restaurant 35 Can Pla tanca les seves portes amb un últim àpat amb totes les taules reservades.
Un àpat que se servirà demà, així que si ja estan totes les taules reservades, només us queda esperar a que el xef sabadellenc torni a obrir restaurant a Sabadell. Doncs per anar fent boca a què és l'hora de dinar, nosaltres posem així el punt final a Notícies Migdia. Que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Ara us deixem amb tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo, molt pendents de les declaracions avui d'Antonio Domínguez, que ha parlat de la sensació de debutar amb el Centre d'Esports de Sabadell i, a més, marcar gol en aquest debut. Que vagi molt bé. Fins demà.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.